cabina Cope.
Converses. Dirigeix i presenta Carles Losada.
Bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts, com tots els dissabtes, al Converses. Com és habitual, estem al restaurant de l'Hotel Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Ens acompanya el Xavier Rius, director de enoticias.com. Xavier, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Paco Marrenda, director de La Razón a Catalunya. Molt bona tarda, Paco.
Molt bona tarda.
I avui també convidat en el programa el César Alcalá, que és historiador i escriptor. Bona tarda, César.
Bona tarda.
Gràcies per estar amb nosaltres. I el convidat del Converses d'aquest dissabte, el senyor Alfons López Tena. Molt bona tarda, senyor López Tena.
Bona tarda.
Ell és llicenciat en dret per la Universitat de València, és vocal del Consell General del Poder Judicial a proposta de Convergència i Unió, i també és escriptor, publicant no fa pas gaire, crec que abans de l'estiu, el mes de juliol o agost, no crec, un llibre que es diu Catalunya sota Espanya.
Sí, però entre mig de l'ésser llicenciat i vocal del Consell, soc notari.
Notari i moltes més coses. Però clar, és que a vegades hi ha els currículums tan i tan llargs que no podem explicar-ho i dir-ho tot.
Sí, d'acord, d'acord. Però
deixeu-me aquesta...
Diguem-ne que la professió és notari.
Notari, molt bé. I, doncs, escolti, aquell llibre que vostè ha escrit, Catalunya sota Espanya, ens dibuixa, doncs, una Catalunya oprimida i una Catalunya expoliada per Espanya. Vull dir, això m'importa els anys, no sé, 40, 50, 60, ara que tenim autogovern, que anem quasi cap a l'independència, segons alguns polítics, són una mica a déjà vu, això, és oprimida i expoliada, senyor López.
No, jo li agraeixo que la seva manipulació sigui, diguem-ne, suau en comparació amb la que s'ha fet anteriorment en aquesta mateixa cadena, en la qual se m'ha acusat d'haver dit que Espanya practica el genocidi en Catalunya, cosa que és absolutament falsa.
Això està escrit, eh?
No, això no està escrit. Per mi no.
A l'ABC està escrit?
Sí, està escrit a l'ABC i està escrit i està dit també en la seva cadena. Mm. Però això és fals. Això és fals. Són 40 pàgines aproximadament del llibre en la qual distingeix entre els casos d'assimilació i els de genocidi. Dic expressament que el cas espanyol respecte a Catalunya mai no ha estat de genocidi. Vaig enviar una nota a la seva cadena el dia 10 de setembre, quan va sortir a l'ABC, i vostès ho han anat repetint dia rere dia. Per tant, agraeixo que la seva manipulació ara sigui més suau que no la pura i directa mentida, que suposa dir que jo he dit o he escrit que Espanya practica genocidi en Catalunya.
Està escrit això, eh? Vull dir, està escrit, està...
No, no per mi.
Està publicat,
no, i
avui
sí,
té
clar.
Vostè l'oportunitat
no,
de poder rectificar o de matitzar.
No és matitzar ni rectificar, no, simplement refusar la mentida i la manipulació que l'ABC i que la seva cadena ha fet del meu llibre, perquè en cap moment he dit això, he dit exactament tot el contrari, i vostès ho saben perquè li vaig enviar una nota en aquest sentit. Aleshores no estic rectificant res, el que estic és denunciant la mentida que vostès han fet.
Matitzant, vamos, mentida, si està dit i si està comentat, és que això...
No, si està dit i està comentat, se'n diu allò de Goebbels, que repeteix una mentida quatre vegades, convertirà en veritat. I allò que deia Hertz també, quan deia allò de no deixes que la realitat faci malbé una bona notícia.
Bueno, el millor que es pot fer és que els oients agafin, llegeixin el llibre, treguin les seves conclusions, agafin els diaris on s'ha publicat, i a partir d'allí, doncs, cadascú tregui les seves conclusions.
Les seves conclusions...
Des d'aquí s'han dit unes coses, vostè ho ha volgut matitzar, l'hem deixat matitzar, l'hem deixat comentar perfectament.
No, és una qüestió de matís, perquè a més això ho vaig fer d'una manera expressa de pròpia idea. Déu, no es poden jugar amb aquesta mena de conceptes. Aquí n'hi ha molta gent que ha mort per aquestes raons, perquè n'hi ha hagut genocidis, els jueus els primers, i per tant no es poden fer servir aquestes paraules, aquests conceptes, amb aquesta frivolitat. Per tant, per una banda, si la gent vol llegir el llibre, fantàstic, però
jo crec que és
li diré
millor,
en català
millor...
en català, que és com està, pàgina 25, per exemple: no ha estat aquesta, però, la política dominant de la confrontació nacional Catalunya-Espanya a l'estat espanyol, que al llarg del segle XX no tracta d'exterminar o deportar els catalans, sinó de convertir-los en espanyols, assimilar-los. I així n'hi ha 40 pàgines.
Convertir-los en espanyols, no? Els catalans som espanyols, senyor López Tena, no?
Això és un altre tema diferent. Clar. El que vull dir és que jo no he dit en cap moment, i el que defenso és el contrari, que Espanya hagi practicat genocidi en Catalunya.
Mm.
Això em referia.
Dit això...
Sí, però, clar, aquí hi ha un plantejament que a mi em sorprèn, no?, al voltant d'això, no? I és, al final, Catalunya és Espanya. És a dir, jo no sé quina mena d'invent historicista, no?, no dic que ho faci vostè, però que fa el nacionalisme català en general, no? És a dir, és com quan es parla de Països Valencians, quan es parla de que Catalunya va patir una desfeta el 1714, quan es diu que Catalunya va patir persecució, potser alguns catalans, però hi havia catalans austricistes, hi havia catalans defensors dels Borbons, i a més sobretot que en aquella època el poble català com a poble no existia, és a dir, que existia unes elites dirigents que estaven a favor d'un rei o d'un altre per interessos, no? És a dir, jo crec que Catalunya és Espanya perquè és que forma part d'Espanya des de l'època dels romans, no? Quan parlem de la Hispània, no, per això, en què es basa vostè amb aquests plantejaments?
Jo
no?
Replicaria,
en què es basa vostè per entendre que Catalunya és Espanya?
Però és la realitat
històrica. O que Espanya existeixi. Bueno, pues li contesto el mateix sentit, és la realitat històrica. Si vol tenir un debat sobre el tema, però vaja, partim de posicions diferents. Jo sí. Entenc que Catalunya és una nació i que Espanya és una altra nació.
Que jo parteixo de que Catalunya forma part d'una gran nació, no? Que es diu Espanya i que, és que és, històricament Catalunya a l'edat mitja tampoc existia. Existia el comtat de Barcelona.
És que m'importa molt poc l'edat mitja.
Bueno, però quan anem cap a l'Europa sense nacions, vull dir, s'intenta creure-ho.
L'Europa sense nacions és aquella Europa en la qual 12 dels 25 membres, 26 membres de la Unió Europea són estats independents del segle XX. I 4 del segle XIX. Això és l'Europa sense nacions.
No, és un concepte que ja... Des
no, el concepte, que vostè, no el concepte que vostès inventen. El concepte que vostès inventen. Perquè 12 dels estats membres de la Unió Europea són independents del segle XX. Fora de la Unió Europea, uns altres són independents del segle XX, com ara Noruega, com ara Islàndia.
Però això és passatge, segons vostè.
No, estem parlant del segle XX. El 21 ja en tenim un de nou, que és Montenegro. I aviat tindrem un altre, que és Kosovo. El procés en Europa i en el món és de que cada vegada n'hi ha més estats independents.
Les vides que ha costat Montenegro, per això.
Montenegro, quina vida ha costat?
La crisi, la...
En Montenegro, quina vida ha costat?
Jugoslàvia en total.
No, estem parlant de Montenegro.
Jugoslàvia en total, Montenegro.
No, és que parlàvem de Montenegro. En Montenegro no ha costat cap vida. Cap. I ho ha organitzat la Unió Europea, precisament. Un referèndum en el qual la Unió Europea ha organitzat, en el qual, sí, la majoria dels cens votava, i la majoria, concretament el 55%, votava a favor, Montenegro es convertia en estat independent. Això ho organitza la Unió Europea i s'ha fet, i no ha costat cap mena de vida.
Però Montenegro ja havia sigut un reina, no? Tampoc vull fer un debat historicista, no? Però ja havia sigut un reina, de fet, amb una curiosa rellevància dintre dels equilibris dinàstics. Vàries de les filles del rei de Montenegro van ser grans duqueses russes i estava a l'empar de Rússia, etc. No? Però, clar, una cosa és Montenegro, no? Que és una cosa, amb tot el respecte, petit. Em sembla que són 800.000 habitants, no? O el tema de Kosovo. Però, clar, però és que Catalunya és un dels territoris que formen l'Espanya moderna. És a dir, només cal parlar del Ferran II, Ferran el Catòlic, no? Casant-se amb Isabel Catòlic. És a dir, jo crec que no té res a veure. És a dir, que hi hagi un sentiment nacionalista minoritari aquí a Catalunya amb vocació independentista, que és respectable, jo respecto molt la seva posició.
Però com sap que és minoritari?
Home,
jo no sé si és minoritari o majoritari, per això la gent ha de votar. Llavors sabrem si és majoritari o minoritari.
Però per què tenen que votar? És dir,
si volen, ja o no volen, si volen o no volen la independència.
Però això es veu cada 4 anys quan els...
No, jo estàvem parlant de Catalunya. No, vull dir que no sé què es basa per a dir... que és minoritari o majoritari. Quan se sapiedrà, quan se sabrà si és majoritari o minoritari, és quan la gent tingui la llibertat de votar.
Ho sabem, n'hi ha una edat objectiva.
Cada 4 anys es va votar, no?
Això en primer lloc, i els partits que defensen clarament la independència, suposant que Esquerra la defensi clarament, no?, què treu? El 15% dels vots?
Llavors, com explica que en l'enquesta del 6 de l'any 2001 partides de la independència de Catalunya fos el 36%?
No, això mai ha estat així.
En l'enquesta del 6 del 2001?
Aquesta, no, totes les enquestes donen al voltant del 15%.
L'enquesta, concretament, que es va publicar el mes de març de l'any 2001, la macroenquesta del 6... La 2415. Entri a la pàgina web.
No, jo la miraré perquè no hem
de... Donava les dades següents. Partides de la independència de Catalunya, 36%. Menors de 40 anys, 40%. Catalanoparlants, 60%. Catalanoparlants menors de 40 anys, 75%. Les enquestes que fa, o els estudis que fa cada any el Centre d'Estudis Sociològics i Polítics de la Universitat Autònoma de Barcelona, que vostè hi és, sap de sobre que a favor de la independència de Catalunya oscil·la, segons els anys, en el 38-43%.
Si hem de comparar amb el 100% de la població catalana, és poquet, un 38%, senyor López.
Un 43, no? Sí, però... Ara, 43. Sí, solament s'hi diu que els partidaris de la no independència de Catalunya són també el 43%. I el mateix poquet. Bueno, 43 que, sí, 43 no, i el 17...
Les enquestes, com tot, suposo que es poden agafar de moltes maneres.
De totes les maneres que vulgui. De la mateixa manera que agafo jo les enquestes que diuen que els catalans volen ser espanyols en un 90%. Enquestes que no existeixen.
La major part dels catalans, jo crec que ja els hi va bé ser espanyols i ser catalans.
Com ho sap?
Estava molt bé.
Com ho sap?
Vostè va al carrer i parla amb ells. Com ho sap? No hi ha cap conflicte.
Perquè ha parlat amb tres persones i li han dit això.
És que tampoc,
com ho sap?
Però tampoc podem complaure els sentiments d'una minoria respectable de gent que vol que fem referèndums. És a dir, al final, doncs, està molt bé que ho demanin. Al moment que hi hagi una majoria social, és a dir, transmesa per mitjà del Parlament, diuen, escolti, no, doncs miri, Esquerra Republicana, Convergència i Unió, escolti, volem un referèndum. Parlem-ne, però en aquests moments el principal partit de Catalunya, que és el PSC, està, no, afortunadament no està per la labor, no?
El principal partit vol dir en termes
de vots, sí,
de vots, no?
Les generals s'arrasen 1 milió i mig de vots.
Estem parlant de les eleccions catalanes,
bueno, ara
no?
Ara tindrem unes. Bueno, totes són catalanes.
No, no, no.
Ah, no,
no,
les eleccions generals no són catalanes.
No, perquè està, no, perquè s'està votant el Congrés dels Diputats del Senat, no, i les municipals tampoc, perquè s'està votant els ajuntaments.
Però també mostra el que és la realitat de Catalunya i és...
Per votar coses diferents. Però la gent vota, sap de sobre que la gent vota coses diferents quan vota qui és l'alcalde o els regidors de Palamós que quan ha de decidir qui és el Parlament de Catalunya o quan ha de decidir qui és el Senat espanyol o el Parlament Europeu.
Són coses diferents. Aquí hi ha dos espectadors que són el Xavier Reis i el César Alcalá. S'ho estan mirant aquí amb molta... Jo no sé si vol acabar, però rius, tu que estàs beligerant habitualment, endavant.
Ha començat un pèl fluixeta, però s'ha anat animant.
Vale.
No, jo la veritat és que...
Com ha començat fluixeta?
No, ho dic amb el sentit irònic del terme. Jo la veritat és que vaig pensar, la primera pregunta que li faràs serà sobre la jihad hispànica, que vostè en una roda de premsa, la qual jo vaig assistir, vostè va parlar de determinats mitjans de comunicació.
La jihad hispànica.
De la jihad hispànica. La veritat és que no cal que li faci la pregunta, perquè, a més, se sap defensar perfectament tot sol, no? Però jo li vull preguntar una cosa. Vostè és membre del Consell General del Poder Judicial. En determinats sectors xoca que vostè, que realment, jo diria que ha fet una evolució cap a l'independentisme, no? Perquè vostè va ser escollit a proposta de CiU. Per què? No és que ho qüestioni, no? Perquè hi ha algun fet concret que digui... Perquè veure, vostè realment primer, ara és sobiranista, no?
Primer diria...
Ser membre més d'una institució de l'Estat.
No, primer diria la qüestió de la jihad hispànica. La jihad hispànica...
Ja que entrem. Falta, perdó, tenim la COPE, tenim la Razón, faltaria jo crec l'ABC i el Mundo,
sí,
però suposo que estan perfectament representats per aquests senyors.
No, però veure, no, aquests senyors que estan aquí presents, som jo no COPE. Tinc res a retreure'ls personalment. No han caigut en el grau d'infàmia i de vilesa que d'altres d'aquests mitjans.
Jo, si em permet,
aquí la lleja disparica
fins i tot un senyor molt ben preparat com el senyor Maruenda, jo crec que avui li ha guanyat el senyor López Tena, i això que vostè prové també del camp jurídic, però em sembla que ha estat...
No, té bona relació, jo crec
que... I a més
que...
després han desviat cap a un tema històric que tampoc és ben bé, però digui.
No, però per una raó, perquè clar, una cosa són les disputes, són les discussions ideològiques, polítiques, literàries, institucionals, històriques... De tot. Ara, el que no es pot fer és enganyar, el que no es pot fer és mentir. El que no es pot fer és... aquesta campanya de l'ABC, seguida per la COPE, seguida per Onda Cero, en la qual insisteixen dia rere dia en que jo he acusat Espanya de genocidi, cosa que és falsa. El que no es pot fer és dir, com vostès han dit en la COPE, que jo tinc una notaria oberta a Barcelona, quan això és fals. Podria fer-ho perquè és legal. Igual que el senyor Rajoy té un registre a Santa Pola. És legal, però no ho faig. I vostès diuen que sí que ho faig. I el que no es pot fer és, com ha fet l'ABC, i vostès han fet ressò, atribuir al meu pare, que està mort, que havia trencat amb mi per no sé què i per no sé quants. Perquè si el meu pare estigués viu, els escupiria a la cara per fer això. No es pot parlar dels morts d'aquesta manera. Això és la jihad hispànica. Això és desacreditar a les persones amb mentides i amb falsedats. A partir d'ella podem parlar del que vulgui, però el que no pot ser és que jo ara estigui sotmès a una campanya de descalificació personal basada en mentides i basada en enganys.
També no és culpa del senyor Lozada, eh?
No ho és.
Generalitzar
el senyor Marquenda. No ho és.
Tampoc no els defensaré perquè segur que se saben defensar.
No ho és, però això parlo del mitjà. Del mitjà.
D'alguns professionals del mitjà que tenen la possibilitat dels seus programes de dir les
sí, però,
coses. Ho diuen amb tota la documentació i informació que poden tenir. Si vostè no està d'acord amb el que es diu, doncs està el jutge mitjans per poder denunciar aquestes persones.
No, jo això ho vaig enviar el dia...
El que no es pot entrar és en una guerra dialèctica, perquè la COPE m'ha dit, ABC m'ha dit, la Razó m'ha dit, Acero m'ha comentat, i ara jo vaig a la COPE, a l'ABC o a Acero, i acuso des d'allí amb aquesta... No, si vostè considera que algú d'aquesta casa, o de l'ABC o d'Acero, a vostè l'ha insultat, l'ha faltat, ha fet un fals testimoni, doncs aquí hi ha jutjats, això es dirimeix als jutjats, i ja està, i s'ha acabat.
No, no s'ha acabat. No s'ha acabat perquè jo vaig enviar una nota el dia 10 de setembre desmentint això. I no s'ha acabat perquè, a més, això és un plantejament polític per la meva banda. M'estimo més els excessos de la llibertat, que són les injúries i les mentides, que no atacar la llibertat. I, per tant, mai no atacaré un mitjà de comunicació portant-lo als tribunals. Digui el que digui.
No, si no és
qüestió d'atacar
el mitjà de comunicació.
És a dir, jo no aniré a un tribunal de justícia.
Agafar
no, però jo no aniré a un tribunal de justícia a efectes de que un mitjà de comunicació sigui multat o vagi a la presó per haver dit el que vulgui.
Si no,
perquè defenso per sobre de tot la llibertat
d'expressió. Vostè no hauria de denunciar el mitjà en concret, hauria de denunciar la persona que l'ha injuriat a vostè o al seu pare.
Ho està fent en un mitjà de comunicació. I els excessos de la llibertat per mi són sagrats.
Bueno, però si aquest mitjà se'ls permet dir certes coses, se'ns permet dir, se'ns permet qüestionar...
I agraeixo el nom de la llibertat.
Se'ns permet
sobretot qüestionar... Sobretot ara que els Mossos ens pressionen.
És el problema de signes liberals, que clar...
Que el també té la llibertat però... de poder anar a denunciar amb aquella persona.
Jo proposo que no exerceixo, insisteixo, perquè...
Tornar al tema...
Parèntesi...
No, com és que una persona...
Perdó. Ara, segona part, el Consell del Poder Judicial, bueno, que jo sàpiga, els ciutadans, els catalans ara, paguen els seus impostos a l'Estat espanyol. I estan integrats a l'Estat espanyol. I per tant tenen perfecte dret a estar representats en les institucions de l'Estat. És una institució, per altra banda, en la qual, si parlem ara en termes electorals, el vot nacionalista en les eleccions generals és el 10,2%. En el Consell de Poder Judicial n'hi ha 21 membres, dels quals hi ha 20 espanyols i un català. Amb la qual cosa estem infrarrepresentats.
De fet,
perquè ens tocaria un 10%, per tant dos, no un.
Tinc un article aquí que va escriure un periodista tan respectable com Lluís Foix, si no recordo malament, li puc dir la data exactament, segur que suposo que l'ha llegit,
sí.
Va ser l'11 de setembre, no, 11 de setembre, em sembla que sí.
Vol dir? Jo crec que una mica més tard, però...
Sí, perdó, el 18 de setembre, el 18, en què li deia, arran precisament d'una entrevista que vaig tenir ocasió de fer-li després de la seva reunió amb el senyor, amb el vicepresident del govern, Josep Lluís Carod Rovira, que, llegeixo textualment, invito a López Tena que sea consecuente y presente la dimisión por cobrar de un alto cargo de un estado en el que no cree. Què li ha de respondre el senyor Lluís Foix?
Sí, el senyor Lluís Foix primerament demana i aconsegueix que els catalans, els bascos o els gallecs no paguin impostos a un estat en el que no creuen, llavors tindria fonament la seva petició.
Home, també hi haurà catalans que se senten espanyols i que estan bé de pagar impostos.
Sí, però per això em referia...
Però el senyor Barbunt és un exemple.
Sí, sí, no, evidentment. Per això estava dient-li que n'hi ha un 10,2% de vot popular en favor d'opcions nacionalistes no espanyoles a l'estat espanyol.
De fet, vostè podria dimitir, però no dimiteix, i a més el Consell General del Poder Judicial està com està, no?
És que el Consell del Poder Judicial, i també això es refereix a l'article del senyor Foix. Jo no visc el senyor Foix quan el president Hernando va justificar que la policia havia de tenir el dret d'assassinar sospitosos perquè estàvem en la Tercera Guerra Mundial, o quan va dir que aprendre català és com aprendre sevillanes perquè el català és una llengua que no té repercussions positives en altres aspectes de la vida, o quan va dir que el caudillo tenia un alto concepte de la justícia, o quan va votar en el Consell del Poder Judicial aquella comparació de que el matrimoni entre persones del mateix sexe era com la unió d'un hombre con un animal, o així successivament, totes aquestes declaracions que s'han fet.
Té una relació excel·lent amb el president.
No, dic el president no, i altres. Per exemple, quan el Pocal González va publicar un article referit al govern Zapatero amb el títol La Razón, un gobierno que da miedo. Quan el vocal Requero fa poc ha dit que Esquerra Republicana té la violència en su ADN. Quan el vocal Requero també ha publicat en La Razón o l'ABC fa temps un article en el que deia que la izquierda espanyola tiene instintos carnívoros. Quan han passat totes aquestes coses, no he vist que el senyor Foix...
Quan el veuen al ple, quina mena de relació personal?
Les relacions són allà unes relacions complicades. Complicades vol dir que, per una banda, estem tots allà permanentment, i per tant ja són 6 anys, ja es coneixen molt i tot això, i és, diguem-ne, una relació en la qual n'hi ha una cortesia superficial, no n'hi ha relacions personals entre els blocs, eh? Això no és una qüestió que m'afecti a mi.
Entre els blocs.
Entre els blocs. Entre el bloc, d'allò que diuen el bloc conservador i el bloc progressista, és a dir, no n'hi ha anar a sopar, anar a prendre una copa, anar al teatre, no, no
són
existeix.
Blocs.
El primer dia,
i vostè en quin bloc està?
No, jo no estic en cap bloc. Jo
vostè
estic en un bloc.
Vostè va per lliure.
Jo estic, sí.
Vostè i vostè, i vostè ningú més.
No, no, a veure,
allà, aquí, allà hi ha el representant del...
No, 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 allà que tal com va, ja més ho coneixen. Hi ha un bloc que se'n diu conservador, o bloc majoritari, que són els vocals que en el seu dia van ser proposats pel Partit Popular i el propi president. Un altre que és, que s'anomena bloc progressista, que és els vocals que en el seu dia van ser proposats pel PSOE i per Izquierda Unida. I dos que no van ser proposats per cap dels dos, que són Agustín Azparren i jo mateix. I que en Gromans ens diuen...
Convergència i Unió va proposar vostè, no?
Sí, sí, no, però no, dic, cap dels dos vull dir, ni el PSOE ni el PP. I aleshores en Gromans ens diu el grupo mixto.
M'ha dit un ocellet del Consell General del Poder Judicial que vostè és dels pocs o l'únic que parla anglès fluidament.
Sí.
Però que no l'envien a l'estranger perquè, clar, vostè no pot representar Espanya.
No ben bé, no, no és una qüestió d'aquesta mena. Allí la política internacional que es fa és, i és un dels problemes que té aquesta institució, és una política internacional de molt baix nivell, basada només en una mena de política neoimperial amb quatre països sud-americans que es deixen, o centroamericans, que es deixen amb molt poca ambició, i que no té cap mena de relació amb els fluxos internacionals reals, entre altres coses perquè ningú parla cap llengua i en conseqüència anar-se'n a Europa o anar-se'n fora de, o anar-se'n a Àsia o a Àfrica és complicat si no saps més que castellà. Al davant d'això, sí, el plantejament és el de dir és que de ti no nos fiamos, i bueno, pues fantàstic, cap problema, cap problema. Entre altres coses perquè n'hi ha, a veure, es poden anar a la Xina de dos maneres, a la Xina o a Hondures o a França. Es pot anar a treballar o es pot anar aprofitar-se'n de les avantatges del càrrec de turisme. A mi alguna vegada m'han dit...
Estan alguna cosa?
Sí. No, ho he dit públicament més d'una vegada.
Però si vostè no està bé dins del Consell, tal com està muntat, que hi falli, no? Certa manera el que diu...
Complir la meva obligació.
Bueno, però vull dir, certa manera, està incòmode amb tota aquesta gent que el rodeja, amb els que vostè no hi simpatitza, no s'hi troba bé, vull dir...
Però,
és com diu el Foix, és un òrgan aliat al seu estat, que els Catalunyes...
No, a veure, no. O sigui, els carrers públics, no se'n va a passar-s'ho bé. No és la meva idea de lo que estàs en un carrer públic. Vas a complir el teu deure. Estiguis bé o estiguis malament. Els sentiments personals no tenen res a veure amb això. Absolutament res a veure. De la mateixa manera que pot haver-ne un diputat determinat en el Parlament de Catalunya que estigui incòmode en el Parlament de Catalunya, que té que veure.
Sí, però vostè...
Ha estat elegit pels ciutadans i fa la seva feina.
Bueno, però el diputat sí que l'escull els ciutadans, però vull dir, a vostè no l'escull els ciutadans, l'escull un partit polític, no?
No, m'escull el Congrés dels Diputats.
Bueno,
formalment el Congrés dels Diputats. Substancialment ja sap com funciona.
A través d'un grup que és Convergència.
No, sap com funciona el règim institucional espanyol. Formalment és el Congrés dels Diputats. Substancialment és com està passant des de fa un any. Es reuneixen el del PSOE i el del PP, arriben a un acord de dir tantos para ti, tantos para mi, i després ve la segona part. ¿Cuántos se le ceden a las minorías? Pues uno, pues dos. I després ja ve los nombres concretos. I això és com funciona.
I això és el que no veu vostè bé, no? Del sistema.
A vostè li agrada?
Vostè és el tre...
No, a vostè li agrada un sistema d'aquesta mena?
Jo pregunto.
Quina és la solució? Que s'escolleixin els jutges ells directament?
No, no ho és.
Quina és la solució?
No ho és. No ho és, i parlant seriosament, no ho és per una raó. Perquè ja el sistema està suficientment podrit com perquè això no funcioni. Perquè tant l'APM és la branca judicial del Partit Popular, Jueces per la Democràcia és la branca judicial del PSOE, i en aquest Consejo, si els jutges actuessin d'aquesta manera, si actuessin d'una manera imparcial, els 12 que hi ha, més el president, per tant 13, la dinàmica no seria de blocs. El problema és que són la sectorial judicial de cada una de les coses. Quina és la solució d'això? La transparència. La transparència, és a dir...
Però com se les escolleix? El que no em dona és una solució. Quina és la
sí, li dono una solució. La solució, solució que, per altra banda, Agustín Azparren i jo vam proposar en el Consell del Poder Judicial per elegir els magistrats del Tribunal Suprem i no vam tenir els vots favorables ni d'un bloc ni de l'altre, que és els hearings, la compareixença pública, que els candidats per anar al Consell del Poder Judicial o al Tribunal Constitucional o a la Comissió Nacional de l'Energia o al Tribunal Suprem compareguin públicament, tothom pugui anar allà, s'examini la seva trajectòria, els interroguin, el que passa a Amèrica. Que n'hi hagi transparència.
com a jurista, com es podria dinamitar Espanya, l'Estat, eh? És a dir, des de dintre que s'hauria de fer una reforma de la Constitució?
Jo no tinc cap interès.
Solo dinamitar.
Ja sé que no els agradarà.
No, Catalunya vol plantejar la independència legalment?
Ni a mi tampoc, eh?
Dinamiteros irlandeses.
No, jo no parlo en absolut de dinamitar Espanya, tot és perquè Espanya és un país al que jo estimo.
Deia ni
no, però vol acabar amb ell.
No, en absolut.
Si li treu Catalunya és com si li treu un braç.
No, és que no li trec, és que Catalunya no és Espanya.
És que és Espanya.
Bueno, això és la seva opinió, però no és la meva.
I què fem amb València?
Allò que els valencians vulgui fer.
I vostè que és valencià, què vol fer amb la seva comunitat valenciana?
No, no, en primer lloc, jo al meu país no li anomeno comunitat. I en segon lloc, jo soc català.
Vostè, finalment, és comunitat valenciana.
Constitucionalment no és res, la Constitució no surt. No, la Constitució no surt.
Sí, el que no surt és País Valencià per anul·lidat.
L'Estatut d'Autonomia del País Valencià s'hi diu País Valencià.
Comunitat Valencià.
No, s'hi diu País Valencià. S'hi diu les dues denominacions.
Però tenint en compte...
No és Països Catalans. A veure, el que no existeix, que és un invent, que va ser per cert un notari, no?, de Castelló, que el va inventar, el terme Països Catalans. No? Això no existeix. És un invent, no? Sense
fonament històric. Corona de l'Aragó, en tot cas.
Un notari de Castelló.
Sí, va ser un notari de Castelló el 1902, no me'n recordo ara el nom, sí. No? Se li va ocórrer aquesta idea i va dir Països Catalans, no? I aquí està l'origen, no? Perquè això mai, ni a l'edat mitja, ni a l'edat moderna, mai s'havia dit Països Catalans. És un invent.
Si com a vostè li agrada, li recorda aquell sermó de Sant Vicent Ferrer, en el qual, sí, aquell sermó de Sant Vicent Ferrer, ja que parlem d'historicisme, en la qual deia, referint-se als serrans, o sigui, a la part de València que parla castellà, i deia que vosaltres que esteu entre Castella i Catalunya, de la mateixa manera que el pecador que està entre el cel i l'infern.
Sí, però també en aquest sentit, quan Jaume I el Conqueridor, un dels grans mites i herois del catalanisme polític, va conquerir Múrcia i la va donar a Castella, quan va parlar a les Corts Catalanes, va dir, i per què lo he hecho? Lo he hecho por España, no?
Hem d'anar al segle XIII, no?
No, escolteu, ni al segle XIII... Moment, hem d'anar a la publicitat. Arriba a la final de la primera part del Conversa d'aquest dissabte, molt animat el Conversa d'aquesta setmana, amb el senyor Alfons López Tena. Fins ara mateix, com sempre, des del restaurant de l'Hotel Gran Medina, al Welter Center de Barcelona. Que vagi bé, ara mateix ens tornem a escoltar. Segona part de converses, com sempre, tots els dissabtes des del restaurant de l'Hotel Gran Marina, al Welter Center, amb el Xavier Rius, Paco Maruenda, el César Alcalá i el convidat d'avui, el senyor Alfons López Tena. Començaré la segona part amb una altra frase de les seues, que no sé si és veritat, mentida o què.
Espanya
en roba 19.200 milions d'euros a l'any.
Sí,
és veritat.
La tinc.
Ja.
No, la frase és certa, sí.
Molt bé.
I el fet també és
cert. I com treu les conclusions?
Però és un estudi de Funcas, de la Fundació de les Caixes d'Estalvi.
No, o pas que m'arrobi ningú a res, a mi, i menys Espanya, què és Espanya? No, això, sí, però vostè Espanya no és res.
No, frivolitzi. Per mi Espanya és una gran nació. I és una cultura de la qual me'n sento partícip. I és una llengua que m'estimo. I és un país que m'estimo. I una nació que m'estimo.
Això de robar, vull dir,
robar vol dir la diferència que n'hi ha entre la detracció fiscal, els impostos que paguen cada any els ciutadans de Catalunya i la inversió pública que s'hi fa a Catalunya. Llavors... Aquesta és la diferència en l'últim càlcul que la del 2005.
A mi com a barcelonia llavors em roben també, perquè jo pago molt més que la gent de l'Art Urgell i com a senyor que pago impostos molt importants, no? Pues també em roben, no?
Clar, és que tothom ens roben una mica, no?
Clar, jo crec que és una exageració. Clar, és que si
el que li agrada l'expressió robar?
No, ni el concepte aquí. Jo crec que sóc solidari. Per què no tinc que ser solidari amb el resto d'Espanya que són els meus, entre cometes, germans?
Per una senzilla raó, perquè solidari se'n diu quan ho decideix.
Clar que ho decidim.
I per tant, no, no ho decidim.
Com que no ho decidim?
No, ho decideix el Congrés dels Diputats.
Exacte. El PSC té 25 escons.
No, els catalans tenen 47 escons. Els catalans tenen 47 escons. El Congrés dels Diputats. Sobre 350. Sobre 350.
Però està molt bé, però són escons que estan a favor. Jo no he vist que el senyor Montilla, que és el que lidera el PSC, estigui en contra d'això. I 19.000, no s'ho prengui malament, em sembla una mica exagerat.
19.200. Les dades de Funcas i les dades de l'OFC. Si vostè té unes altres, posi-les sobre de la taula.
Sí, no, si dades no n'hi ha. Per cert, Esquerra Republicana, que tantes dades donava, que demanaven...
És que aquesta és la pregunta, justament. Per què, des de fa 12 anys, el Congrés dels Diputats, n'hi ha diverses resolucions, com vostè sap,
sí,
demanant al govern que publiqui les balances fiscals, balances que es publiquen a la Unió Europea, que es publiquen en Alemanya, que es publiquen al Regne Unit i que en Espanya no es publiquen.
Però per què Esquerra no ho demana ja?
No, li dic
Perquè ja s'ha aprovat en el Congrés dels Diputats 4 vegades.
Sí, però Esquerra té el poder de dir-li al president del govern o balances o s'ha acabat el bròquil.
Això preguntaria Esquerra, el bròquil què vol dir? El que vull dir-li és que les resolucions que s'apliquen al Congrés dels Diputats el govern espanyol no les compleix, ni el govern del PP ni el govern del PSOE, i no publica les balances fiscals. Per tant, hem de basar-nos en estudis de la Fundació de les Caixes d'Estat de les Cajas d'Ahorro Confederades.
El problema
és on surten aquestes dades.
De metodologia, no?
No, el problema no és de metodologia, el problema és d'ocultació de dades.
Però jo estic encantat de pagar impostos. Jo pago molts impostos, o bastants impostos, no?
Home, encantat, estic encantat.
Sí.
Jo en aquesta afirmació no m'incloc,
per què no?
Cas.
No, perquè, escolta, tenim que ser solidaris, que tenim que ser solidaris
encara que fossin catalans,
en Darfur,
eh? No m'agradaria pagar impostos.
Clar, home, a veure, hem de ser solidaris en Darfur.
No, un moment, Darfur, els diners que puguem enviar a Darfur són els de Darfur el que diuen vostè, senyor Maruenda, ens ha de donar el 50% de la seva retribució i vostè ho ha de complir?
No, jo sóc espanyol, clar, vostè,
ah,
dos
clar,
vostè
clar.
No es considera que sigui espanyol la seva pàtria.
Escolti'm, parli'ns del cercle d'estudis sobiranistes, perquè fins ara jo crec que l'independentisme, algun sector de l'independentisme a vegades es deia això, no? Massa celebrat, no? Cremar fotos del rei i tal, però vostè està plegant amb el cercle gent, jo diria que és independentisme d'americana i corbata.
És l'independentisme pragmàtic, és l'independentisme internacional i és l'independentisme com a projecte, no com a deler, no com a crit, no com a aspiració del cor, sinó com a projecte polític viable. Però per això venen aquesta mena d'insults, que sigui de pas.
Però
perquè a canvi, aquests que cremen cartells i banderes pel carrer no s'insulten. Alguna cosa vol dir.
Però quin és el seu objectiu, llavors?
La independència de Catalunya.
No, no, dic personal, que una vegada que deixi de ser vocal del Consell General del Poder Judicial, que vol dedicar-se a la política, dirigir aquest centre, és a dir, què és el que volen fer? M'ho dic pejorativament, és molt legítim dedicar-se a la política, vol ser conseller...
Home, fer de notari em sembla un excel·lent objectiu personal, tant de bo hi arribéssim, la resta...
No, jo de notari n'he exercit durant 16 anys, bueno, per
no,
tant no és un projecte...
Ho dic amb el sentit admiratiu del terme,
però si
no?
Demà deixa vostè de ser vocal, perquè finalment el PP i el PSOE es posen d'acord?
Sí, algun segle, en algun segle d'aquestos es posen d'acord.
La idea quina és? Presentar-se a unes llistes electorals, fer un partit, associar-se a Esquerra...
Ja veurem, el futur està obert. Ja veurem. En tot cas, el que se li puc dir és que a mi no m'interessa gestionar una diputació. No m'interessa gestionar un règim en el qual la Generalitat de Catalunya, després de 30 anys d'autonomia, té 32.000 milions d'euros de pressupost. Escòcia, després de 8 anys, té 46.000 milions d'euros de pressupost.
Que tenen petroli.
No, el petroli no va a Escòcia. No, el petroli no va, ho sap de sobra.
Sí, sí,
ni un cèntim d'euro, ni un xelí, va a Escòcia.
Ja que parla de
no, són 5 milions d'habitants i Catalunya són 7 milions i mig. I per altra banda, com vostè també sap de sobre, el règim espanyol real no és d'autonomia, és de descentralització administrativa i de despesa.
Bueno, no...
Ja que parla d'Escòcia, no sé si vostè és monàrquic o és republicà, però és possible ser independentista sent monàrquic? Ho dic perquè el senyor Salmon, per exemple, a Escòcia accepten la figura de la reina, no?, com a poder supranacional de la Commonwealth.
Sí, perfectament, no té res a veure. Per exemple, Noruega, quan...
Vostè
va ser la
monarquia,
primera,
en aquest sentit?
La Noruega, que és la primera independència en Europa, en el segle XX, es va independitzar de Suècia i va establir una monarquia amb el fill del rei de Dinamarca. És perfectament possible. I, per altra banda, el règim britànic, o del Regne Unit, per dir-ho en un terme més ampli, suposa que hi ha una reina d'estats independents, com és la reina d'Anglaterra, és la reina d'Austràlia, per exemple.
En el cas hipotètic que Catalunya fos independent, acceptaria una monarquia o considera que hauria de ser una república?
Considero que és un tema secundari. Però absolutament secundari. És a dir, no em sembla que aquest sigui el debat.
Mentre que Catalunya fos independent, tant li fa, no?
Sí, sí.
O sigui, podria ser una Catalunya independent amb una monarquia borbònica, per entendre'ns.
Podria ser una Catalunya independent amb una monarquia borbònica, per què no?
Però havia
una monarquia borbònica en dos sentits. O bé, la monarquia borbònica compartir el mateix rei que fos el rei d'Espanya, com Austràlia comparteix el rei, la reina en aquest cas, amb el Regne Unit, o podria ser que un dels fills del rei d'Espanya fos el rei de Catalunya. Això és una hipòtesi.
Una mena de Trastamara versió segle XXI?
No, una mena de monarquia britànica.
Però això és una cosa bastant rara.
No, estàvem parlant d'hipòtesis. No tinc un problema de principi. Hipòtesi,
però aviam, però... Dangarín,
clar, però tenint en compte,
diguéssim... Què és el que els incomoda d'Espanya?
Però, a veure, a mi no m'incomoda res d'Espanya.
Com tal de deixar Espanya en un costat i
no, no, no,
si som independents, no, 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 el mateix rei,
no,
però bueno...
No, el problema és un altre, és un problema de poder. És a dir, el problema és de que l'estat espanyol ja s'ha vist clarament, després de 30 anys de democràcia i després de totes les peripècies que n'hi ha hagut...
Que els expoli i que els exprimeix.
No, és una cosa en la qual l'estat espanyol s'entén com a uninacional, entén que tots els ciutadans són d'una sola nació, que és Espanya, i que no hi ha més llengua a promoure que l'espanyola, i que no hi ha més centre de poder que el central.
Sí, sí, sí.
Per tant, no pot ser un estat en el qual es compartís i estigués la nació catalana al mateix nivell que està la nació espanyola, podria ser perfectament viable, sí, Espanya... al meu entendre. Com és Suïssa, com allò que deia Gassi en els anys 40. Com és Suïssa. Ara, ja sabeu que no és el cas, vostès mateixos discuteixen que no, que jo soc espanyol, que els catalans són d'Espanya, d'acord, molt bé, perfecte, és perfectament defensable.
No, que hi ha una majoria de catalans que són espanyols, n'hi ha altres que...
Jo li pregunto que no sé com ho sap, perquè mentre que no es voti aquesta història no se sap.
Jo, mentre els partits no modifiquen les seves posicions i el que defensen públic i privadament, Convergència i Unió no defensa la independència, ho diuen bastant clarament, home, que utòpicament...
No, Convergència i Unió...
L'altre dia el senyor Felip Puig ho va dir davant de seu.
Convergència i Unió, que jo sàpiga, no defensa... no defensa la dependència.
És que no n'hi ha dependència, és que entre iguals...
El contrari de la independència és la dependència, no?
És que l'error de vostès que plantegen la igualtat envers Espanya, no, no, la igualtat és Catalunya, és igual a Aragó, és igual a Andalusia, és igual a Castella i és igual a Navarra, el viejo reino, al País Basc, i després hi ha una cosa que ens uneix a tots, que es diu Espanya.
Bé, no és la meva posició.
No, no, clar, per això no...
No és la meva posició. Llavors, davant del fet de que no es pot compartir el poder en l'Estat, l'única opció que queda oberta és la independència.
Bueno,
però tenint en compte, diguéssim, que la globalització ens està afectant a quasi bé a tots, quin sentit té una independència?
És que la globalització,
una independència per què?
És que la globalització el que empenya és la independència. I això és una història absolutament tractada, això són els treballs del Massachusetts Institute of Technology, és a dir, això va relacionat amb un tema, no? Ho sabem vostès, com a mínim vostè ho sap, senyor Marovelda, és a dir, ho sap de sobre. N'hi ha una relació directa entre obertura comercial i tamany d'estats. Si no n'hi ha obertura comercial, si el mercat el marca les fronteres de l'estat, és rendible estar en una unitat més gran. I aquest és el pacte català-espanyol. N'hi ha subordinació política, parlem de Franco, de Primo de Rivera, de la monarquia d'Alfonso XII, etc. N'hi ha subordinació política, però n'hi ha protecció comercial i, per tant, el mercat espanyol és un mercat tancat en benefici de les empreses catalanes. Això va ser tot el segle XIX i el segle XX fins l'euro. En el cas de que n'hi hagi globalització i obertura comercial, llavors són més eficients les unitats petites, perquè ja no n'hi ha necessitat d'estar en un mercat gran, perquè el mercat gran és global. A partir d'ahir ve aquest efecte. En Europa, la immensa majoria dels estats europeus són del segle XX. Al món, no diguem-ne. N'hi havia, quan es va constituir l'ONU, n'hi havia 50 i pocs estats independents. Ara n'hi ha prop de 200. El procés mundial és de creació d'estats independents. Que després, un cop són independents, tracten d'igual a igual amb els altres i cooperen en organismes multiestatals o intraestatals. Però d'igual a igual.
Són més atrevits els bascos que no els catalans? Ho dic pel pas que ha donat l'Ibarretxe de convocar el referèndum pel 2008.
No ho plantejaria d'aquesta manera. En tot cas, com a Cercle d'Estudis Sobiranistes, nosaltres la posició que tenim en aquesta matèria és posar de manifest i estudiar rigorosament com s'aconsegueix crear un estat propi a la Unió Europea, quins efectes, quins avantatges i inconvenients això genera, com s'han de maximitzar els avantatges i minimitzar els efectes negatius, i quines són les oportunitats que Catalunya perd per no ser un estat independent. I això, igual que va fer Fernández Miranda, el desmuntatge de la dictadura, anant de la llei a la llei, passant per la llei.
S'han plantejat fer-se formació política...
Això sí que l'estat que jo deia abans,
No.
Entrar dins d'aquesta gran casa del catalanisme que vol...
No, nosaltres som un centre d'estudi, som un think tank.
Sí, no,
això és una cosa que potser aquí quedi una mica estranya, perquè no, aquí vull dir al sud d'Europa. Perquè no és una cosa més aviat, diguem-ne, del món anglosaxó, de la Gran Bretanya, dels Estats Units. No estem parlant de... Això no és una plataforma, ni és un germen, ni un embrió d'un partit polític, en absolut. És com és la Heritage Foundation, o com és el Cato Institute, o com és l'Associació Nacional per l'Avançament de la Gent de Color als Estats Units. És un think tank. I no deixarà de ser un think tank.
Sí, el que passa que al final també hi ha un aspecte, dic perquè els amables oients estiguin tranquils, hi ha 1,5 milió d'immigrants que arriben, que això de la independència de Catalunya o del catalanisme polític, en tot el respecte, ho veuen com una volada de colom.
I això d'Espanya ho veuen com una cosa que, com una cosa que ja em dirà quina vinculació.
Qualsevol immigrant equatorià, bolivià, argentí, marroquí, és dir, el tema d'Espanya ho tenen claríssim, el tema del castellà ho tenen claríssim, el català com a part d'integració, això per una part. I després, mentre vagin arribant les inversions d'Espanya, jo crec que això, jo no és que vulgui ser pessimista cap a vostè, sóc optimista, jo crec que això acabarà, perquè al final una part del nacionalisme es nutreix de la reivindicació, del victimisme, de, a vegades just, no?, del tema d'inversions que no arriben, els trens de rodalies, etc. No? Amb la qual cosa, jo no sé si vostè coincide, però jo sóc pessimista, optimista perquè és el que jo vull, no?
Jo crec que és totalment al contrari, per una raó, perquè on crec que tenen un greu problema i que no estan resolent-lo bé és a Espanya, en aquesta matèria. Perquè Espanya té una tradició, quan dic Espanya em refereixo a allò que no és Catalunya, té una tradició de ser unitària, de tenir una sola llengua, de tenir una sola religió, i per tant no està acostumada a la pluralitat. Així com a Catalunya, que seria el mateix que el País Basc, així com a Catalunya sí que està acostumada a la pluralitat, sí que està acostumada a integrar persones i gent d'orígens diferents, per exemple jo, en canvi Espanya no ho està.
Com que no?
No, no ho està. No ho està, perquè no ha estat un país d'immigració. No ha estat un país d'integració d'altres cultures, altres llengües i altres religions.
Madrid és un exemple...
En els últims 10 anys, el que dic és històric. No, en els últims 10 anys. Això és una novetat per a Espanya.
I València, València...
És... Això és una novetat per a Espanya. Clar,
perquè és que ha canviat. Jo crec que el nacionalisme català arriba amb vostè 100 anys tard. És dir, el que vostè diu, és dir, jo podria potser subscriure al 1890, no? Quan parlava Julio Senador Gómez, parlava de la Castilla en escombros i tal,
el
no?
Senyor Maruenda ha nascut amb retard,
no?
Sí,
no, no, jo
s'hagués
no.
S'hagués fet independentista al segle XIX.
Parla de Jaume I.
Té un bon
discurs. Això haurem de filtrar-ho al grup Planeta.
O parla de Jaume I o parla de 1890. Jo no parlo de 1890 ni de Jaume I, en absolut.
És un discurs antic el de vostès, amb tot el respecte.
No, serà el d'alguns altres. El nostre no. El nostre no.
L'Espanya actual... des de... mirem tota Espanya, és... ha fet un gir espectacular.
Cert.
És una societat moderna, europea, on la gent comença a parlar diversos idiomes, on trobem...
No, perdoni, els membres del Consell General del Poder Judicial.
No, i els membres del, govern espanyol, aquest, l'anterior i l'anterior tampoc.
Són gent gran. La gent gran. Jove ja no, la meva filla parlant...
No, ell pensa en el senyor Aznar, que ha pres anglès recentment.
I els presidents del govern que hem tingut, el que tenim ara, per exemple...
Sí, 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 no.
És la diferència.
No sé si fluidament, però...
Jo les últimes coses que li he vist parlant d'anglès, això li anomena anglès, que venga Dios i lo vea.
Però està de George Town escoltant-lo.
I com l'entenia? Traduint aquella mena de patuà al castellà i llavors pensant-se què volia dir en aquella llengua de la que no sabia parlar-ne.
Almenys ha fet l'esforç, no? Almenys ha fet l'esforç. Cap president ni expresident del govern ho ha fet mai, no?
Sí, sí, cert, cert. Però que aquí n'hi ha un problema amb això. Espanya s'ha modernitzat i Espanya... La seva democràcia té moltes mancances, però és un estat democràtic, no crec que això s'ha d'admetre, sense prejudici que té moltes mancances. També és una democràcia jove, no ens oblidem, no és el mateix tenir 300 anys de democràcia al darrere que tenir 30, i és un estat modern. Ara, en aquest estat modern, Catalunya no hi cap.
César.
No sé, perquè és que el tema està molt així. Aleshores, diguéssim, tenint en compte tot el d'això, vostè creu que aquí a Catalunya també es tindria que fer com a l'Iri Barretxe, o sigui, el senyor Montilla tindria que dir que es tindria que fer un referèndum per saber si els catalans volen ser independents o no volen ser independents, o tot això.
No, 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 el que digui el senyor Montilla és el problema del senyor Montilla, pregunti-li a ell.
No, no, però vull dir amb el sentit de com a l'Iri Barretxe.
No, no, i a més, per altra banda, el president d'Euskadi, que jo sàpiga, no ha proposat un referèndum.
Bueno, però és la idea que té, no? El
jo no estic en la ment del president d'Euskadi. Bueno, si vostè està que... i sap el que
no,
hi pensa...
No, però és de lògica que és perquè fer això.
Això serà la seva lògica, però insisteixo...
A mi el que em sorprèn és que vostè, un membre del Consell General de Poder Judicial, faci totes aquestes propostes d'independentisme i tot plegat, no? Vull dir, i mantingui el càrrec dins del Consell. No estaria millor tot això, que està molt bé i és molt acceptable, molt democràtic, fer-ho des de fora. Vull dir, em dedico això a aquest think tank que vol fer, que ha muntat vostè, hi ha aquesta opció, però des de fora. Si estic en dins del Consell és per arreglar, per exemple, el món de la justícia, que molt complicat està el món de la justícia.
Això vostè, no sé si es pot arreglar.
Això li ha preguntat vostè al senyor Adolfo Prego, que és vocal del Consell del Poder Judicial.
No, li pregunta vostè,
i magistrat,
el senyor Prego no,
i magistrat de la Sala Penal del Tribunal Suprem, ara en el Consell del Poder Judicial, i que és, està en el patronat i va constituir la Fundació en Defensa de la Nació Espanyola, que és la que ha presentat la querella contra Rubianes.
Jo amb aquell senyor el tinc al davant i l'he tingut al davant.
No, és que el que crida l'atenció és si justament vostè tinc, no li hagi cridat per tenir-lo al davant.
Jo tinc
o a un altre vocal, que està en el Foro d'Hermo.
Jo no tinc pressupost per votar convidats de Madrid, tinc pressupost per votar convidats d'aquí de Catalunya, com és vostè. Jo,
el que convido aquí... El senyor López Tena és clar, que l'activitat extraprofessional de membres del Consell General està permesa. És a dir, com vostè diu, hi ha un membre que és del Foro d'Hermo,
de la Fundació.
Jo li pregunto també, vull dir, ell com a membre del Consell, vull dir, no creu que vostè i els altres membres haurien de procurar perquè la justícia funcionés molt bé i que tot anés, doncs, bueno, com una bassa d'oli, que hi hagués aquells retards al món de la justícia.
Jo crec que el senyor Lozada...
Aquest ha de ser l'objectiu.
Sí, sí, no, però a veure, són dues coses aquí. En primer lloc, el Consell del Poder Judicial, tal com funciona, és per blocs. Aquí hi ha un bloc majoritari, que és el que del primer dia governa el Poder Judicial.
Si vostès es posen tots d'acord perquè la justícia funcioni, jo crec que uns i altres, i els que estan al mig, o d'alguns microfons, ho farien funcionar.
És que no funciona així. No funciona així per una senzilla raó, perquè n'hi ha 10 vocals.
Al ciutadà li agradaria que funcionés així,
sí, però no funciona així, perquè això quan va muntar...
Doncs no fan vostès bé la seva feina, llavors.
No, no fan la seva feina els vocals proposats pel Partit Popular, que han usurpat la institució en benefici propi. I que tenen una majoria de 11. Això és la realitat. Perquè els altres no tenim cap capacitat de decisió. I vostè sap de sobra que ja portem 6 anys en els quals totes les decisions que es prenen, totes es prenen, majoria conservadora vota que sí, minoria progressista i grup mixto vota que no.
Però això fa molts... No ve d'ara,
no ve
aquests problemes.
No ve
això ja ve, jo no sé si a l'època la majoria
això
absoluta de Felipe González.
Això ve des... no, abans, això ve d'abans.
Això ve del primer
Consell. Primer Consell. Això ve des del primer Consell.
Ja va néixer malament, doncs, el Consell, no?
Ja va néixer malament
i les... tot el que ha passat ningú està capaç de poder canviar-lo.
Sí.
Això és molt greu.
Això és molt greu, i sobretot és molt greu per una cosa, perquè això està infectant cada vegada més les institucions. El Tribunal Constitucional...
I està perjudicant el ciutadà.
D'un temps sense, el Tribunal Constitucional també està funcionant d'aquesta manera. Per això miri com no es parla mai en termes de convèncer, raonar, explicar, etc. Són blocs. Ja se sap prèviament que votarà cadascú. I per tant no val la pena explicar, raonar, etcètera.
No, no es pot explicar.
Perquè qualsevol cosa que digui un membre del Consell del Poder Judicial del grup conservador, els altres li votaran a favor, i del Tribunal Constitucional de la mateixa manera. Per tant, com funciona ara el Constitucional? Sobre la base de recusar i de treure, de prendre determinades decisions, els magistrats que o bé els progressistes o bé els conservadors consideren que no són de la seva corda.
No s'hauria de canviar, veritat. Això estem d'acord, senyor López Tena.
Absolutament d'acord.
Doncs no hi ha temps per més, senyor Alfonso López Tena. Moltíssimes gràcies per estar avui aquí al Conversa de la Cadena COPE. Moltíssima sort i fins a la pròxima ocasió. Els micròfons de la COPE.
Veig que sobreviscut perfectament, eh?
Jo estic a la seva disposició com de qualsevol mitjà de comunicació.
El Cito Ramírez diu que hem de cadàcer. A la Cala, moltíssimes gràcies. Paco Marenda, gràcies. Xavi Rius, gràcies. Tornem la setmana que ve, com sempre, els dissabtes, emissores COPE Catalunya, converses des del restaurant de l'Hotel Gran Marina. Adéu-siau, bona setmana.